sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Arrenquem també la setmana amb les nostres entrevistes i avui ens volem mirar sobre l'àmbit de les obres i serveis i també de l'Hisenda Municipal. Per això hem convidat el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny. Senyor Espuny, molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Bon dia.
Què tal comporta la calor?
Bé, per amunt i per avall, però bé.
L'hem de suportar una mica perquè
sí, exacte.
M'imagino que ara en ple estiu al carrer sí està molt perquè hi ha moltíssima activitat. Ara desgranarem una mica la feina de les seves regidories, però abans de començar, i també com a primer tinent d'alcalde, doncs bé, estem a l'espera, podríem dir d'alguna manera, en l'àmbit urbanístic de que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat doncs ja el POUM, el text refós del POUM aprovat, amb el primer dels tràmits. Feia falta una traducció al castellà que em sembla que vostès ja han enviat i per tant això ha d'estar, entre cometes, al caure.
Sí, això és el que estem esperant. Vull dir, nosaltres vam enviar el que era el document estava en català, però abans de publicar-lo necessitaven o necessiten una traducció en castellà. Normalment això ho fa la Generalitat, però clar, estàvem en una llista d'espera per ordre d'aparició que diuen a les pel·lícules, uh-huh. I llavors ens tocava d'aquí uns dies o d'aquí uns mesos, a lo millor, clar, un pla urbanístic és un text llarg, extens, i ens hagués tocat doncs d'aquí uns mesos la traducció. Uh-huh. Llavors van demanar la col·laboració de l'Ajuntament, nosaltres la vam donar ràpidament i ara ja farà, no sé si són 10 dies que ja vam enviar el text traduït en castellà i ara estem esperant ja que d'un moment a l'altre la Generalitat vingui a bé ja a publicar-nos el text refós i d'alguna manera això també donarà el tret de sortida que seria l'aprovació inicial de les primeres modificacions puntuals del Pla General, uh-huh. Una d'elles molt important, ja ho hem comentat moltes vegades tant des de l'alcaldia o des de Jordi ja l'ha comentat, com jo mateix que hi tenim una modificació puntual que és importantíssima, que és la transitòria que ens permetrà, la transitòria del clavegram, que ens permetria que donar llicències d'obres a Calafat, Marina Sant Jordi, Costa, Castell i Tres Cales, primera fase. Mm-hmm. I tan pront que poguéssim tindre aquesta transitòria aprovada, podem dir que el 85%, el 90% del nostre terme municipal que està urbanitzat es podran donar llicències d'obres. Mm-hmm. Importantíssim per desatascar tota l'economia del nostre poble.
Esperem que sí, per tant doncs, haurem de veure doncs, ja aquestes publicacions al Diari Oficial de la Generalitat per poder tirar endavant, evidentment, doncs, ja amb aquestes llicències. De fet, la pregunta és, hi ha molt d'interès en l'àmbit urbanístic? Entenc que un any de paralització és molt dur, d'alguna manera, sobretot sí. Pel sector de l'urbanisme, però vull dir, ja hi ha interès de diverses promocions al municipi?
Sí, sí, hi ha una veritable llista d'espera important, que tan pront es podran donar llicències, doncs, bueno, representarà un glob d'aire fresc i d'ànimo a totes les empreses que es dediquen i que estan lligades a la construcció, que al nostre poble en són moltes. I llavors jo penso que a partir de passar l'estiu, uh-huh. El passa que no sabem, perquè este sí que, tot i que el text refós van poder-lo provar i enviar-lo directament a urbanisme, aquestes modificacions puntuals s'hauran de passar per un període d'informació pública, uh-huh. De 30 dies, però bueno, el nostre interès i el nostre compromís és que de la mateixa manera que tan pront se publicarà, als pocs dies farem l'aprovació d'aquestes modificacions puntuals perquè ja estan amanides, tan pront passaran els 30 dies d'informació pública i si alguna al·legació es contestarà, passar a l'aprovació provisional i transmetir-ho directament a urbanisme perquè urbanisme ja pugui aprovar-ho. Uh-huh. Pensem que totes aquestes modificacions ja han estat negociades prèviament en urbanisme i per tant no ha d'haver cap problema, de la mateixa manera que no va haver cap problema per aprovar el text refós, no ha d'haver cap problema, uh-huh. Per l'aprovació d'aquestes modificacions puntuals del Pla General.
Uh-huh. Si li sembla, doncs comencem a parlar de les regidories, estarem amatents doncs, de totes les notícies en l'àmbit urbanístic i ara ho explicarem a l'informatiu i de fet qui hagi passat per per a, doncs bé, aquest carrer Valle Josep Pijuan, pel carrer Llibertat, carrer Sant Joan, Jacint Verdaguer, veurà que s'estan treballant amb el tema dels pals elèctrics que hi havia perimetrant tot aquest ballat del solar de les Escoles Velles, de l'aparcament de les Escoles Velles. I bé, la bona notícia, podríem dir, és que en les zones on necessiten encara aquest cablejat es soterrarà i, per tant, d'alguna manera es dignificar tot aquest espai que quedava d'una manera provisional des de la construcció de l'aparcament.
Sí, sí, vull dir, totes aquestes línies que fins ara veiem penjades d'estos postes s'eliminen, quedaran totes soterrades i automàticament es permetrà, ja passat l'estiu, ficar-nos a fer la cera que d'alguna manera donaria sortida al carrer Llibertat, la cera que li tocaria contra l'aparcament i també la del Valle Pijuan, acabar-la i fer tota una cera perquè la gent pugui passar paral·lel al que és l'aparcament, que no només ja estigui a la banda de Correus. I d'alguna manera ens donarà peu a desentar-ho. I a la mateixa ja ens permetrà començar a plantejar quina solució durant aquest any que ve, penso que ja ens podrem permetre plantejar-nos quina solució li donem en part a l'esplanada o a la plaça que tenim davant de l'Ajuntament, el que és la teulada de l'aparcament.
També entenc que d'alguna manera, sobretot la part del carrer Llibertat, és necessària perquè hi ha un volum de persones, és un carrer que no és tan ample com pot ser el Valle Pijuan, sí. I hi ha moltes persones que van al CAP i per tant potser aquí sí que era un dels punts més calents, diguem-ne, en tot aquest perímetre de l'aparcament que calia doncs ja o que cal ja ficar-hi una vorera.
Sí, 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 allí és imprescindible, vull dir, el que passa que clar, s'ha tingut que fer, de fet sí que si s'ha molestat tampoc, la valla està tot just allí on estan ara els blocs d'hormigó que separen la terra de la Sanja, vull dir, tampoc no és que s'hagi ocupat part del carrer, sinó simplement que respectant la mateixa línia que hi havia abans en Valles, s'han ficat estos blocs, s'ha fet esta sanja, tan pront es podrà tapar, com he dit, podrem ficar-nos a fer la cera d'este tram i ja faríem també l'acabament hasta cruzar-se al carrer Sant Joan. I faríem este angul de 90, esta esquadra, este angul de 90 graus, ja quedaria. I després també ens plantejaríem, que segurament també tindrem la solució passar l'estiu dels dos, tres postes que queden al carrer de l'altre costat, contraposat, que no sé com es diu.
El Jacint Verdaguer,
estos tres postes també s'eliminaran i ens permetran fer també una cera de dalt a baix que serà la continuació i així estos tres carrers quedaran regulats com està regulat la cera al carrer Sant Joan.
I a banda també, tot i que això és l'entorn, diguem-ne, que voreja les Escoles Velles, també hi haurà una altra actuació al final del carrer Llibertat, a la baixada doncs, cap al càmping nàutic, d'alguna manera també, s'eliminant aquell pal de llum, també es podrà dignificar
exacte,
aquell entorn.
Sí, 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 tot aquell entorn pues, se podrà arranjar, es podrà, quedarà urbanitzat, allí hi ha una estació transformadora que està al costat mateix, allí a el que en diem de l'edifici del notari, i llavors pues, tot això quedarà rehabilitat, com també de cara a l'any que ve pues, també intentarem, bueno, no, perdó, de cara a l'any que ve no, passar l'estiu, intentarem també donar també una sortida a la baixada del Cisterner amb la famosa torre de la llum. Ja hem estat en negociacions en l'elèctrica de l'Ebre, sabem que allí pràcticament ja no hi ha res, ja no té cap funció en aquella torre perquè el transformador està tot just al carrer de dalt i llavors tan pront s'acabarà l'estiu i ja firmarem algun tipus de document que ens permetrà d'alguna manera tirar en terra en aquella torre i habilitar ja tota la cera i tindré un carrer normalitzat i no aquell tall que hi ha que quan s'acaba allí la cera has de baixar al carrer i has de continuar. Vull dir, tot aquell racó també quedarà desentat. Esperem que, com he dit, a passar l'estiu si començarien a fer ja alguna actuació allí mateix.
Parlem d'estiu, pròpiament, perquè per aquest estiu i arrel de les borses de treball que van crear doncs, ara fa uns mesos, l'Ajuntament ha contractat 10 persones, 10 operaris per la brigada, per tasques de neteja i que es distribuiran doncs, tant al nucli urbà, per les platges, com també per les urbanitzacions. De fet, 4 d'aquestes persones aniran directament destinades a les urbanitzacions. Entenc que potser és dels espais i els veïns així almenys ho critiquen a les xarxes socials, que possiblement sigui dels que cal més manteniment o que cal més presència dels operaris de la brigada.
Sí, jo sempre, totes les meves intervencions, reconec i he reconegut de que els veïns de les urbanitzacions es mereixen un altre tracte i un altre nivell de preocupació d'aquest ajuntament, que fins ara no ha pogut ser. Això que han fet ara estava previst fer-ho el 15 d'abril. La nostra intenció i el nostre pressupost estava preparat perquè el dia 15 d'abril es fiquessin a treballar aquestes persones. Hi haurien moltes feines que ja estarien fetes per tramitacions administratives que no és de responsabilitat directa nostra, com és la publicació de les llistes, les bases, etc. Se'ns ha traçat, ho ha traçat tot el procés, però bueno, al final del mes de juny vam poder, el dia, crec que recordar, entre el 26 i 27 de juny vam poder ja contractar les primeres persones. Llavors tenim ara ja quatre persones que estan al carrer al nostre poble, el que és el casc urbà, estan, diem casc antic, perquè no és casc urbà, perquè casc urbà també és una, mal, és una expressió, casc urbà són tres cales, casc urbà és Calafat, casc urbà és Sant Jordi, casc urbà també és Roques Dorades. Pues bé, el que és el casc antic, ja tenim gent que està treballant matí i tarda, a més tenim un servei de vigilància i de recollida dels contenedors que va des de pràcticament des de les 4 del matí fins a les 12 de la nit. Tenim la deixalleria, tant el de restos vegetals com la deixalleria, 60 hores obertes a la setmana, menys el diumenge, els demés dies està 10 hores obert, vull dir que no hi ha, entre cometes, no hi ha excusa per a llançar les coses pels carrers, ni d'allò, vull dir que es pot portar la deixalleria perquè està 10 hores diàries obert, 6 dies a la setmana. I llavors, de cara a les urbanitzacions, això sempre he dit que és la deute històrica que té l'Ajuntament de l'Ametlla en les urbanitzacions, doncs, aquest any hem donat un pas important, i el pas important és de que ja tindrem pràcticament quatre persones treballant permanentment tot l'any, que no serà només unes feines que es faran ara per a rentar la cara als veïns durant l'estiu i que després ja no oblidarem, sinó que ja es quedaran permanentment a les urbanitzacions. Hi haurà dos persones amb una barredora i amb tots els estrits que siguin necessaris per a mantenir la neteja poc a poc i gradualment de tres cales. Primera fase pràcticament ho portaran tot, bueno, tot el que és tres cales, perquè si algun carrer, aunque sigui a segona fase, igual se netejarà. I després també hi hauran dos persones també amb una barredora que estiran per Calafat i que estiran per Marina Sant Jordi permanentment. I quan se decidirà periòdicament, pues, cada dues setmanes, fer una neteja a Sant Jordi, pues, estes dos, durant dos o tres dies, perquè pensem que només seria Sant Jordi el que és sector Castells, que són quatre carrers, vull dir, això en un matí es pot, si hi ha algun racó que està brut, si s'ha de tallar algun pi, això en un matí o dos matins es pot, quatre persones ho poden tindre enllestit. I llavors, d'alguna manera, i ja no serà un inici a la temporada i ficar-nos el netejar tot el que no s'ha netejat durant tot l'any, sinó que serà un manteniment constant que es farà d'aquestes urbanitzacions, que esperem que de cara a l'any que ve, de la primavera de l'any que ve, estos 7 o 8 mesos de feina constant i permanent d'aquestes persones es notin i que no ens trobéssim, i aquí jo reconec que la situació, pues, és una situació que no ens agrada als responsables d'aquest ajuntament, som els primers que no ens agrada veure com estan les urbanitzacions o com està la urbanització, però torno a repetir que no és per la nostra voluntat que no s'ha pogut contractar la gent abans, sinó que nosaltres ho haguéssim volgut fer bàsicament a partir del 15 d'abril. Tenim molt de control per part de la subdelegació del govern. Qualsevol contractació que fem ens reclamen i ens demanen que ho haguéssim fet segons la llei, i per a complir la llei hem tingut que cobrir-nos les espatlles aprovant tota aquesta sèrie de bases i complint amb tota la tramitació administrativa, com és donar publicitat a la llista d'admesos i exclosos, uns períodes de presentació d'al·legacions, després fer les proves, fer un llistat, publicar-ho, tot això s'ha complit. I amb això, tot i que ha costat uns dies, i per un costat no hem pogut donar el servei que esperàvem aviat, però per l'altra banda tenim la consciència tranquil·la de que les persones que s'han contractat s'han contractat de manera clara i transparent, sense cap mena de favoritisme, la gent ho pot veure, sense cap mena de... pot veure baix al tabló d'anuncis, pot veure la puntuació de cada persona i les llistes, sense cap mena de, com he dit, de favoritisme de cap mena, de cap classe, sinó que han sigut que la gent que s'ha presentat ha tingut una puntuació i nosaltres estem escollint per ordre de llista a les persones, no com alguns altres que potser parlen i el que utilitzen són uns sistemes encara una mica de creació d'estómacs agraïts. No?
Senyor Espuny, per tant, confirmem d'alguna manera que recupera aquesta brigada d'urbanitzacions amb quatre operaris?
Sí.
Tot i que evidentment la brigada sí, municipal no, reforçarà no, doncs, diguem-ne també, no?
Però aquestes persones estiran, o sigui, ells tenen una feina, aquestes són persones que pel matí tindran una feina que és mantindre calafat net i ja està, vull dir, aquesta serà la seva responsabilitat, però no mantindre calafat i Marina Sant Jordi net només una vegada, una setmana o dues setmanes a l'hivern i el resto no res. No, és que cada dia estiran allí i quan allí se veurà feina, allí se veurà brut, allí hi haurà algun problema, doncs allí estiran ells i d'alguna manera la seva feina és mantindre-ho net. I aquí sí que lligo ja també amb que necessitarem la col·laboració i això també ho dic a molts de veïns, perquè ara doncs, estos dies doncs, que vas per Calafat i te diuen ja era hora que ho llimpiéssiu, i dic, no és per la nostra voluntat que no ho han fet abans, sinó per les circumstàncies que ens han envoltat i tots me pregunten i això serà sempre o només ara és els dos mesos de l'estiu? Dic, no, això ja serà sempre. El nostre compromís és que estiguen tot l'any. Dic, i la pregunta, no la pregunta, el que demano a la gent és escolteu, i ara necessitem la col·laboració ciutadana. Quan vinguéssiu que en algun carrer està més brut del compte o que està brut i durant una setmana no ha passat la gent de la neteja, sobretot, o allí te veguésseu un forat, allí te veguésseu una cera destrossada, aviseu-mos perquè tenim aquest personal i nosaltres intentarem donar sortida amb aquestes necessitats que fins ara pues, no podíem atendre amb la rapidesa que volíem. Mm-hmm. Ara tindrem aquestes persones i a partir d'ara necessitarem la col·laboració ciutadana per anar millorant les urbanitzacions i mantindre-les el màxim polides possibles dintre d'aquestes possibilitats.
Mm-hmm. Regidor, deixem de banda obres i serveis, ens sembla aquests missatges. Anem a l'àmbit d'Hisenda, perquè també coneixíem la setmana passada que la Cala doncs, segueix malauradament encapçalant el rànquing, d'alguna manera, o el llistat de municipis de la demarcació de Tarragona amb més deute per habitant. El deute, el 31 de desembre de l'any passat, era de 2.366 euros, seguit per Cunit, amb 2.346 i Creixell amb 2.310. Però diguem-ne que d'alguna manera la notícia dins d'aquesta positiva és que respecte al 2015 el deute per habitant respecte al deute viu, i remarquem el deute viu, que seria el deute financer, el deute entitats bancàries,
sí,
s'ha rebaixat 83 euros. Per tant, d'un any a un altre, tot i pujar i encapçalar...
83 euros per habitant.
Per habitant, perquè... exacte, no? 83 euros per habitant.
Perquè si ha baixat 83 euros mal, després d'un any de pagar...
Parlem de 83 euros per habitant. Entenc que en aquest sentit és la part positiva que es queden de la notícia. Malauradament, estar encapçalant la llista no és bo, però bé, entenc que... Això demostra doncs, la gestió que estan fent en l'àmbit de l'equip de govern.
Sí, no, vull dir, això només és la deute, com he dit, això és la deute bancària, vull dir, això és els crèdits que tenim amb els bancs, més el crèdit ICO, que puja uns 11 o 12 milions, més els crèdits bancaris que tenim, que se'n va entre els 16 i, bueno, en total, entre 16 i 17 milions d'euros. I, bueno, nosaltres estem pagant i estem complint amb els compromisos bancaris religiosament i això ens ha portat doncs, que al final de l'any doncs, poguéssim parlar d'estos 83 euros, com ben bé has dit, que si ho multipliques per 7.000 aproximadament, 7.500, doncs, bueno, te'n vas a una amortització entre 500 i 600 i 600.000 euros que hem tingut aquest any. Una reducció de la deute. És una quantitat important perquè aquesta quantitat se suma, per exemple, a la reducció de la deute de la residència perquè hem pagat 400, o pagarem 470.000 euros. Aquest any, per exemple, hem acabat de pagar, estos dies hem acabat de pagar la sentència del primer projecte o adjudicació de la residència, que ens ha costat 475.000 euros. Ara ens hem de parlar, veiem els interessos, com ho podem arreglar, però en dos anys hem fet front amb esta deuta, amb 475.000 euros d'esta sentència. I bueno, anem pagant en la mesura de les nostres possibilitats, però he de dir que segurament el pròxim deute viu, però a la millor mos tocarà ficar ja la residència, perquè des d'Economia i Finances ens van dir que la deuta de la residència, els 5 milions, 6 milions que se deuen de la residència actualment, del cost de la residència, això nosaltres, que l'altre equip de govern ho tenia allí amagat i no comptabilitzava com a ràtio d'endeutament i dia que allò no era un endeutament, tot i que nosaltres des del primer moment vam manifestar que sí, que allò se tenia que considerar un deute com si fos un crèdit bancari. Des d'Economia i Finances ja ens van donar l'ordre de que aquest import se sumia a la deuta bancària i, per tant, si no som els primers, quan se sumarà la deuta de la residència passarem a ser els primers. Vull dir, sense cap mena de dubte, siguem el poble més endeutat de la província de Tarragona, perquè tot això que feia l'anterior equip de govern de camuflar a través de figures jurídiques i coses rares esta deuta de la residència, com he dit, des d'Economia i Finances, des de la Generalitat, han dit: escolteu, això no ho amaguéssiu, això ho heu d'apuntar a la deuta, ho heu de sumar a la deuta de, o als diners que deveu als bancs, perquè això és com si sigui un crèdit, per molt que li volguéssiu donar l'apariència d'un alquiler. Això és un crèdit tal com cal i s'ha de sumar. I jo penso que els pròxims números, les pròximes llistes, ja passarem a ser el primer. Tot i això, Mariana, he de dir que a pesar de que som els primers, continuem complint les nostres obligacions i anem pagant.
Entenc que, evidentment, la xifra de l'endeutament no creix. El que variarà, diguem-ne, és aquella part de què hi ha comptabilitzat, què no hi ha comptabilitzat.
La discussió vicentina que sempre teníem amb l'oposició, bueno, el que era l'anterior, l'oposició al govern, que ells diuen: no, que allò no és una deute, que allò és un alquiler, que allò nosaltres paguem un alquiler a l'empresa que ho ha construït, perquè això no es pot considerar com una deuta. No, és una deuta. Tal com vam dir, nosaltres devem els quasi 50 milions d'euros, que això ho vam incloure, ho vam fer correctament. Ho vam fer des d'un punt de vista jurídic i comptable, ho vam fer correctament. No val a dir: no, és que això vosaltres ho heu ficat, però realment això no es pot comptabilitzar com a deuta. No, ho vam comptabilitzar correctament i, a més, ja ens han avisat, o ens han dit, o ens han indicat, de que allò nosaltres ho hem de comptabilitzar com un deute viu. I això és el que ens farà, ens tocarà fer els pròxims datos que elabori la interventora, que afegirà el que és el cost o la deute que tenim de la residència. I llavors, com he dit, doncs passarem a ser el primer. Llavors ja passem
ja ho som ara, passarem pues més encara, però entenc...
correrem amb més tranquil·litat, perquè el segon estirà molt lluny.
Entenem, doncs, que evidentment és una apreciació important tindre-la en compte.
No, ho dic perquè si d'aquí uns mesos resulta que diu: no, s'ha incrementat, no, que se sàpiga que si s'ha incrementat el deute viu, serà perquè s'ha tingut que afegir aquesta deuta de la residència.
Regidor d'Obres i Serveis i Hisenda, Antonio Espuny, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns al Sempre amb tu. Ens quedem amb aquests missatges i, doncs, anirem seguint al llarg de l'estiu com va avançant la temporada turística al nostre municipi. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.